La Generalitat prohibeix anar al medi natural als 91 municipis del radi afectat per la pesta porcina. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Evitar que l'activitat associada al cap de setmana llarg del desembre es converteixi en un trampolí per expandir encara més la pesta porcina africana a Catalunya. Aquest és l'objectiu del govern, que prohibeix anar a qualsevol bosc dels 91 municipis que Europa ha situat dins del radi de la pesta porcina, Joan Bota.
Fins ara ja estava prohibit accedir a Collserola i ara el veto es generalitza a espais com Sant Llorenç del Munt i l'Obac, la Serralada de Marina, la Serralada Litoral, Sant Miquel del Fai o el Parc Fluvial del Besòs. A més, es demana a qui vagi a restaurants o equipaments situats en zones verdes que desinfectin les sabates i les rodes dels cotxes.
Tot això en un moment en què el govern confia que la pesta porcina africana en senglars ja va de baixa.
Una setmana després de detectar els dos primers casos de pesta porcina africana a Bellaterra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, és optimista. Sentiu-lo al matí de Catalunya Ràdio.
El percentatge de positius respecte als porcs que estem trobant els últims dies ha baixat una barbaritat. La gran majoria dels animals que estem analitzant són negatius. Per tant, jo crec que això és un bon indicador.
Al Catalunya migdia us explicarem com s'estan fent les batudes en el radi ampliat que va dels 6 als 20 quilòmetres des de la zona zero del brot, amb silenciador per tal de no provocar una fugida massiva dels animals.
I us parlarem de les conseqüències al sector porcí, que ja es tradueix en baixades de preus i en acomiadaments. Ara mateix, representants sindicals i de cooperatives agroalimentàries estan reunits amb el ministre d'Agricultura.
Què se n'espera d'aquesta trobada a Madrid, Dani Saideaja?
D'una banda, que el ministeri es comprometa amb un pla contundent per reduir el que consideren una plaga de porcs senglars que amenaça el sector porcí, i de l'altra demanen ajudes per a les granges pròximes al brot i mesures per intervenir el mercat i frenar la caiguda del preu del porc. Des del Ministeri transmeten tranquil·litat i avui mateix han creat un comitè científic per fer seguiment del brot.
Encara al sector primari, bones notícies pels pescadors de peix blau, que a partir d'ara podran comercialitzar part de les tonyines que capturen accidentalment.
Fins ara les havien de tornar al mar. Són peces que poden arribar a valdre fins a 1.000 euros i que, a més de fer-los malbé les xarxes, els espanten els peixos.
En plena política, cop de porta contundent del nou portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Salvador Vergés, a pactar amb Aliança Catalana.
En declaracions al programa L'Hemicicle, Vergés es desmarca de la part de la direcció del partit i dels alcaldes que volen diluir el cordó sanitari amb l'extrema dreta.
Són clarament xenòfobs i racistes. Davant d'aquestes actituds que contravenen totalment l'humanisme del que ha set sempre el catalanisme polític, nosaltres no podem pactar amb aquesta gent.
Mentrestant, a la política espanyola, la Unió Progressista de Fiscals reclama la intervenció de les Nacions Unides pel que consideren greus irregularitats institucionals en el judici i la condemna al dimissionari fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Què n'espera aquesta associació, Madrid, Tania Tàpia?
Bon dia. L'associació que ho impulsa i que el mateix García Ortiz havia presidit fa anys demana a la relatora de Nacions Unides per a la independència judicial que prengui partit, que viatgi a Espanya, analitzi els fets i insti l'Estat a revisar tot el que hagi vulnerat els estàndards internacionals. Qüestionen com el Suprem ha portat el cas i alerten de greus anomalies, entre elles que 15 dies després de fer pública la condemna encara no s'ha dictat sentència.
I a la cultura, protagonisme per la nova edició del Manga Barcelona, que ja ha arrencat al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona. Anem cap allà, Valeria Obereda.
Un espai que s'ha convertit en el paradís dels otakus, els fans de la cultura japonesa. Contacte amb autors, cosplay, exposicions, música i gastronomia, tot a mà des d'avui i durant 4 dies, aprofitant que dilluns és festiu.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribarà l'actualitat esportiva amb quins titulars, Marcos García?
Mira, ara mateix es fa el dinar de Nadal del Barça i ahir tenim la Laia Tudel pendent de si Joan Laporta diu alguna cosa. Ja saps que gairebé sempre diu alguna cosa. Per ara oficial, l'acord del Barça a Amèric fins al 2031. Viurem, com no pot ser d'una altra manera, la ressaca de l'escabetxina catalana a la Copa. El Barça femení torna a la Lliga, ho fa amb baixes importants després dels partits de seleccions. La prèvia del Barça Estrella Roja de bàsquet amb l'Ernest Macià. El sorteig del Mundial de Futbol, anirem als Estats Units amb l'Oriol Serra, i aquesta tarda el Campionat d'Europa de natació en piscina curta neden Carles Coll, Luca Huck i Emma Navarro.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs, de moment circulació força tranquil·la. Comencen a anar plenes, això sí, les rondes per sortir de Barcelona. La ronda litoral amb congestió accentuada també per un accident que ja s'ha retirat. Però hem de dir que també s'acaba d'obrir el carril Busbau a la C58 a tots els vehicles per ajudar aquesta operació de sortida. També força densitat ja per l'A2. I a l'AP7 la circulació comença a ser molt intensa direcció Girona al punt de Cerdanyola, també per la B30. El transport públic està interromput ara la circulació de l'R13 i l'R14 entre Lleida i Vinaixa.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Ara dèiem que hi ha operació sortida perquè som a les portes d'un cap de setmana llarg de 3 dies. Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
3 dies que seran de bonança, fins i tot càlids per l'època?
Sí, sí, sí. També podríem parlar d'operació retirada de l'hivern perquè les nits poden quedar fredes, encara la propera ho pot ser a l'interior, però amb poques glaçades. La temperatura en general pujarà entre 3 i 5 graus demà, però és que entre diumenge i dilluns en pujaria 5 més. En total, al Pirineu poden pujar 10 graus les temperatures, que és on més proporcionalment es pot notar aquesta pujada. A les valls de l'interior, les matinades, insistim, seran fredes, i també a la costa. A la costa es dispara la temperatura, ara mateix 17-18 graus, no és excessiu, però demà ja arribarem a 20-22, en punts a la costa, 18-19 a les comarques gironines, entre 20 i 22 zones com Tortosa, el Baix Ebre. I de cara a demà el vent ja serà més feble. Tot això amb sol, algunes boires al matí. Sembla que entre diumenge i dilluns les boires i la inversió tèrmica seran més importants a la zona de Lleida, Osona i Catalunya Central. I globalment, malgrat algun núvol, tant dissabte, diumenge com dilluns, aquest pont de la Puríssima, pinta un temps magnífic. No venen ni pluges ni nevades i aquesta temperatura dolça gairebé primaveral.
Doncs vinga, d'aprofitar-ho. Gràcies, Dani. Bon dia.
Igualment, bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Com us dèiem a les dues, la Generalitat prohibeix anar al medi natural en els 91 municipis situats en un radi de 20 quilòmetres al voltant de Cerdanyola del Vallès, l'epicentre del primer cas de pesta porcina africana de la setmana passada. El govern determina un grup de municipis d'alt risc, amb 12 localitats, i una segona anella de 79 municipis que tenen risc baix. Totes dues zones, però, tenen les mateixes restriccions per evitar la propagació del virus. Miquel Jarque.
Molt bon dia.
Què és el que no es podrà fer en aquestes zones?
Doncs mira, no s'hi pot accedir ni fer activitats fora dels nuclis urbans. Això inclou parcs naturals, boscos, prats, camps de conreu i parcs fora del nucli urbà. No es pot caçar, els pastors no poden sortir amb els ramats ni engegar, per exemple, les vaques a pasturar als prats. Recordem que a banda de Collserola, els espais naturals afectats són el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i la Serralada de Marina, la Serralada Litoral, Sant Miquel del Fai i el Parc Fluvial del Besòs.
I en aquests espais, què és el que sí que es podrà fer?
Accedir a habitatges, treballar a empreses, botigues o magatzems. També es permet fer feines de restauració i manteniment a zones esportives i hípiques. Es pot anar a establiments de restauració, però, com deia, s'insta les persones que vagin a restaurants o instal·lacions situades en zones verdes de la zona desinfectada, la zona afectada, desinfectar les sabates o les rodes dels cotxes.
Tot això en un cap de setmana on s'espera una sortida massiva de vehicles de l'àrea metropolitana perquè tenim aquests 3 dies de festes per molts catalans.
Sí, es preveu que fins a les 3 de la tarda de demà surtin de l'àrea de Barcelona 460.000 vehicles. Les carreteres que porten al nord del país és on es preveu que hi hagi més trànsit, és a dir, AP7, C14, 16 i 17, també la Nacional 260 i la 145. La sortida es preveu esglaonada i la tornada complicada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
Més mobilitat, mobilitat més estressada i estem davant d'una operació especial, especial. És una operació especial, especial, perquè és el primer cap de setmana llarg des de l'estiu.
Els Mossos d'Esquadra faran 900 controls, els més nombrosos, de drogues i alcohol.
I és que al parc de Collserola, la zona del brot de pesta porcina, hi ha diversos restaurants, uns 10 centres educatius i alguns equipaments que s'han vist afectats per les restriccions de mobilitat. El sector hosteler és el més afectat i aquests dies registra múltiples cancel·lacions de reserves. En canvi, als centres educatius les alteracions són mínimes, Sara Canyeter.
Si els propietaris dels restaurants xifren entre el 20 i el 30% la reducció en la facturació durant l'última setmana des que va esclatar aquest brot de pesta porcina. Diuen que els clients no tenen clar si hi poden anar o si es podran moure per la zona. David Cintas és el director del restaurant del Mirador de Can Cases i Xavier Vila és l'encarregat del restaurant de Can Coll.
Moltes trucades per als clients que tenen la reserva ja feta per si es pot accedir o no, però de moment cancel·lació cap. Sí que tenim menys afluència de la normal per ser un cap de setmana, però com que coincideix amb el pont, no sabria dir si és per això o pel pont.
El que va de setmana, doncs cada vegada no té una miqueta més. Entre setmana ha afectat bastant, però aquest cap de setmana ja comença a ser més important.
Els centres educatius que hi ha situats dins del parc de Collserola ens diuen que només han deixat de fer activitats a l'entorn del centre, i la Generalitat insisteix que només hi ha restriccions, doncs, per aquests espais verds que ara explicàveu, i que els accessos per carretera es mantenen oberts amb normalitat.
Aquestes són les conseqüències econòmiques, podríem dir, d'aquest brot de pesta porcina. Però pel que fa a les feines per lluitar contra la malaltia, el conseller d'Agricultura veu un bon senyal que el percentatge de positius en els senglars morts vagi de baixa. Ha caigut una barbaritat, ha dit textualment en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Canal.
Sí, el miler d'efectius que treballen a la zona afectada continuen trobant alguns cadàvers, però no estan infectats. I Òscar Ordeig ho veu com un bon indicador del control de la malaltia.
Els últims desenes d'animals que s'han analitzat, doncs un percentatge, si no zero, gairebé zero, són positius. Això és bona senyal, que es vol dir que estem ja pentinant, que estem trobant tots els animals, que hem fet diverses passades i, per tant, que no s'estan trobant. Jo crec que això és la millor notícia que ens podria passar.
El conseller també ha explicat que s'ha començat a capturar senglars vius en el segon radi de vigilància, el que va dels 6 als 20 quilòmetres des del focus de la infecció. Es fan mètodes de gàbies i trampes, però també s'abaten alguns animals de forma controlada. Es fa des d'un punt alçat i amb silenciador per no espantar altres exemplars i evitar que fugin cap a zones no controlades.
I en paral·lel, els ramaders catalans estan convocats aquest migdia al Ministeri d'Agricultura a Madrid. Li reclamaran més suport per superar aquesta crisi. Volen més diners per les granges afectades i, en general, que se'ls compensi per la caiguda del preu del porc. També una actuació contundent contra els senglars i la resta de fauna salvatge que els provoca aquests problemes. Abans de la reunió, el Ministeri ha anunciat la creació d'un comitè d'experts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. La primera urgència que el sector ramader català vol traslladar al ministre Lluís Planas és la contenció del virus. Reclamen que es destinen tots els esforços a evitar-ne l'expansió i, tot seguit, un pla estatal per reduir el que consideren una superpoblació de porcs senglars. Pere Roque de Saja i Jaume Bernis de Jarc demanen ser contundents.
I, per tant, en aquest moment el que s'ha d'entendre és que s'ha de sacrificar sí o sí aquesta plaga que tenim de jabalís. I s'ha de ser clar, si no s'ha de tindre por ni entitats ecologistes ni entitats animalistes.
Ens estem jugant 20.000 milions d'euros. Ens ho hem de continuar jugant perquè un jabalí vagi d'aquí cap allà i que ens pugui ficar en jaque al sector porcí a nivell estatal?
L'altra gran demanda és econòmica. Les organitzacions agràries reclamen intervenir el mercat interior per frenar la caiguda de preus, pressionar a l'exterior per recuperar exportacions i activar ajudes directes per a les granges més pròximes al focus del virus. Ho explica Rosent Saltiveri, d'Unió de Pagesos.
S'haurà d'ajudar sobretot a les granges que estan amb immobilització per tal que aquestes granges vulguin buidar i, per tant, hi haurà d'haver ajudes econòmiques. Evidentment, per tots els ramaders que també patim les conseqüències, no només de Catalunya, sinó també de tot Espanya, per la baixada del preu, doncs també.
Fons del Ministeri asseguren que el ministre Planas vol transmetre tranquil·litat i confiança en que s'estan fent tots els esforços per contindre el brot i per fer-ne seguiment. Agricultura ha activat avui un comitè d'experts del món veterinari i ramader.
Doncs ja que parlem d'ajudes econòmiques al sector, el Departament de Treball té sobre la taula un expedient de regulació temporal d'ocupació per tal de suspendre el contracte de 458 treballadors al sector carni d'Osona, tal com ha avançat aquesta emissora. Té de temps fins dijous per decidir si l'accepta o si el rebutja. L'ERTO s'ha presentat per raons de força major, una ETT que treballa per grans escorxadors de la comarca. Corresponsal a Osona, Nàtia Dell.
Tots els treballadors temporals afectats són, segons ha sabut aquesta emissora, de Santa Eugènia de Berga, i amb aquest mecanisme no partien l'atur, tal com demanaven els sindicats. A banda dels 300 treballadors que ja hem explicat de l'Eport Gourmet, l'expedient també afecta, hem pogut saber, altres empreses del mateix grup Jorge, com Ribasam o la sala de desfer Marc Joan. El gruix, treballadors poc qualificats. El grup aragonès, un dels grans del sector, ha decidit prescindir de personal temporal davant el bloqueig de mercats com la Xina, i tal com explica Comissions Obreres, si la feina recupera, l'empresa té la idea de tornar a agafar-los. L'expedient el va presentar dimecres l'ETT, que es diu CGT+. Treball té, a partir de llavors, 5 dies hàbils per donar resposta. Si tenim en compte que per davant tenim 3 dies de festa, ens plantem a dijous.
Els pescadors de peix blau podran comercialitzar una part de les tonyines que se'ls enredin a les xarxes, segons que ha pogut saber aquesta emissora. Fins ara, les havien de tornar al mar, tot i el seu alt valor. El sector, la notícia, s'ha rebut amb entusiasme després d'anys de reclamar-ho com una eina per ajudar-los a fer quadrar els comptes i per reduir la plaga en què, diuen, s'han convertit les tonyines. Tarragona, Manel Sastre.
Bon dia. La llum verda a la pesca accidental ha donat la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina Vermella. Ara cal que des de Madrid s'acordin les quotes per cada barca. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Antoni Espanya, confirma que la mesura beneficiarà els sectors d'encerclament i d'arrossegament i servirà per ajudar a controlar la sobrepoblació de tonyines.
S'autoritzarà les captures accidentals de totes les modalitats d'arts de pesca, que això és una gran notícia, i després als que ja tenien quota se'ls incrementarà també una mica. Començarem a pressionar una mica la població de tonyina que està disparada al Mediterrani i donar una mica d'alegria a totes les modalitats de pesca del Mediterrani.
Els pescadors de peix blau ja fa temps que alerten que les tonyines se'ls mengen el peix i els destrossen les xarxes. Xavier Domènech és el secretari de la Federació de Confraries de Pesca a Tarragona.
Tanta quantitat de tonyina que això està creant un problema. O sigui, està desapareixent el peix blau. Sí, a part de quan la pesquem puguem vendre, podem disminuir el que és la quantitat de tonyina a la mar, hi haurà un doble bé, eh? Hi haurà la part econòmica, però també hi haurà la part de sostenibilitat d'altres espècies.
I és que d'una tonyina se'n pot treure entre 600 i 1.000 euros i pot salvar el dia de pesca a molts armadors.
Anem a la pàgina política. El nou portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Salvador Vergés, tanca la porta a pactar amb Aliança Catalana. En ple debat sobre si s'ha de diluir o no el cordó sanitari a l'extrema dreta, Vergés ha descartat cap entesa en formacions amb postulats racistes, ha dit. Ho ha explicat en una entrevista al programa L'Hemicicle, de 3Cat Info, que podreu sentir íntegra aquest vespre, Marta Corbalan.
El portaveu parlamentari de Junts creu que no es pot pactar amb un partit que, segons ell, té una líder xenòfoba i racista. Vergés s'allunya així d'algunes veus de Junts, provinents bàsicament del món municipal, que creuen que s'han d'aixecar els vetos.
Es fa molt difícil poder votar res d'Aliança Catalana quan resulta que està liderat per una persona i per una cúpula que són clarament xenòfobs i racistes. Davant d'aquestes actituds que contravenen totalment l'humanisme del que ha set sempre el catalanisme polític, nosaltres no podem pactar amb aquesta gent.
En l'entrevista que podreu sentir aquest vespre, el portaveu parlamentari de Junts també es mostra optimista sobre el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont, que el partit veu possible durant els primers mesos de l'any que ve. De fet, Junts ha remodelat fa poc la direcció del grup parlamentari per preparar-se per aquesta nova etapa.
Part d'aquests canvis que hem gestat dins el partit, en els quals doncs, jo, evidentment, també en formo part, i la companya Mònica Sales, formen part d'això, d'anar-nos preparant per aquest nou escenari que vindrà.
Puigdemont ha situat Mònica Sales com a presidenta del grup al Parlament, Vergés com a portaveu i Albert Batet com a adjunt a la presidència del partit.
Doncs precisament els alcaldes de Junts per Catalunya celebren que el Congrés hagi desencallat la llei per endurir les penes pels lladres multireincidents gràcies a acords del seu partit amb el PSOE i amb el PP. Els càrrecs municipals del partit creuen que ja ha influït la pressió que han fet sobre la direcció de la formació i confien que la llei els ajudarà a frenar les possibles pèrdues de vot cap a Aliança Catalana, Raül Flores.
Fa gairebé 2 anys que els alcaldes de Junts demanen endurir les penes contra els delinqüents que reincideixen. Diversos alcaldes, consultats per 3Cat Info, celebren la decisió. Ara la ciutadania veurà que almenys intentem fer alguna cosa, ens diuen. Tots insisteixen que el partit ja havia assumit fa temps la iniciativa, que la va portar al Congrés fa un any i mig, i destaquen que la pressió dels alcaldes de la direcció ha donat una força extra, expliquen, perquè el tema hagi estat prioritari per al partit. Un dels que més ho celebren és l'alcalde de Cabrera de Mar, el Maresme Òscar Fernández.
Que hi ha hagut pressió i molta demanda per part dels alcaldes, sí, molta. I això ha fet que també el partit encara s'ho faci més seu, segur que sí. Però és que els alcaldes som junts i junts som els alcaldes, també.
Fernández també reconeix que això els dona més eines per combatre electoralment Aliança Catalana.
Nosaltres el que estem fent és aportar solucions. I en canvi, segurament Aliança el que fa és atiar el problema, viure del problema i alimentar-se del problema com ho fan altres partits com és Vox.
Les noves penes per als multireincidents es podrien aprovar al Congrés definitivament aquest mes de febrer. Des del govern espanyol són escèptics que això acabi reduint justament aquest tipus de repetició delictiva, però reconeixen que calia actuar per reduir, diuen, la sensació d'inseguretat.
Per cert, que el Partit Popular nega que hi hagi cap pacte amb Junts per augmentar les penes contra els multireincidents, tot i que ahir van acordar esmenes amb els de Carles Puigdemont. Ho deia fa una estona el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo.
El primero en presentarlo fue el Partido Popular, el segundo
segundo presentarlo fue Junts y es el mismo proyecto sobre la multirreincidencia. Por lo tanto, aquí no hay ningún pacto. Punto. No hay novedades en consecuencia, hay coherencia en nuestro propio proyecto presentado hace meses y desbloqueado ahora por necesidades del Partido Socialista.
Més coses. Mentre el Tribunal Suprem encara redacta la sentència que condemna el fiscal general de l'Estat, la Unió Progressista de Fiscals reclama la intervenció de l'ONU perquè creu que hi ha hagut greus irregularitats institucionals en tot el procés. Creuen que el cas d'Álvaro García Ortiz compromet la independència judicial a Espanya. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Fiscals progressistes porten el cas davant la relatora de les Nacions Unides per a la independència judicial i li demanen que prengui partit. Tant Álvaro García Ortiz com la nova fiscal Teresa Pera Mato han presidit aquesta associació, que nega que actuï per raons polítiques, ho fa, diu, per protegir el bon funcionament de la justícia. En un comunicat demanen a la relatora que viatgi a Espanya per avaluar les anomalies i que insti l'Estat a prendre mesures per corregir l'impacte d'aquest cas. Entre aquestes irregularitats apunten l'escorcoll de Luco durant hores al despatx del fiscal, que va copiar íntegrament informació personal de 8 mesos, i qüestionen la imparcialitat del Suprem perquè un grup reduït de magistrats han instruït, jutjat i sentenciat el cas. I encara una altra, el curs retribuït que tres dels magistrats van impartir al Col·legi d'Advocats de Madrid, que era acusació a la causa, i els comentaris que van fer allà en plena deliberació de la sentència.
Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de...
Això deia Andrés Martínez Arrieta, president del tribunal, en un àudio més per Televisió Espanyola. En aquell moment no se sabia que ell redactava la sentència. La ponent designada era la progressista Susana Polo, que finalment va renunciar pel desacord en la condemna. També critiquen que el Suprem ha avançat la condemna a 2 anys d'inhabilitació, però que 15 dies després encara no se saben els arguments. Fonts del Suprem calculen que la sentència es farà pública la setmana vinent.
El cap de gabinet de Carlos Mazón va demanar a l'exconsellera Salomé Prades que no es confinés la població la tarda de la Dana. Segons els missatges de WhatsApp que la mateixa Prades ha aportat a la jutgessa que porta el cas, gairebé a les 8 del vespre, la mà dreta de Carlos Mazón li va escriure textualment de confinar res, per favor. València, Alba Barbosa.
Segons aquests whatsapps, José Manuel Cuenca li torna a insistir mitja hora després que es tragués aquesta opció del cap. L'exconsellera d'Interior i ara imputada precisament ja hauria recelat del confinament durant la reunió del CECOP i perquè no volia que les alert transmetés aquesta idea, segons va declarar ahir als jutjats el subdirector d'Emergències. Els whatsapps que Salomé Prades ha aportat a la causa també revelen que va mantenir informat Carlos Mazón sobre les inundacions a la Ribera Alta i que l'expresident li va contestar amb un collonut. Prades li reconeixia a Mazón ja al mig dia i abans del dinar al Ventorro que el que més la preocupava era el barranc del Pollo i la zona del riu Magre. Avui també hem sabut que l'ara president valencià Juan Fran Pérez Llorca va trucar 2 vegades a Carlos Mazón la tarda de la Dana. Van parlar una mica més d'un minut, poc abans de les 7. Així consta en la factura del telèfon que la jutgessa de Catarroja va demanar a Pérez Llorca després de declarar els jutjats.
És 3:15 de la tarda, fem una pausa i després la informació internacional.
Catalunya migdia.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Només avui i demà, a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés et tornem totes les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria en xecs màgics. Totes! Si fas una compra de 10 euros, et tornem 10 euros en xecs màgics. Si fas una compra de 100, te'n tornem 100. I així, en totes les compres.
Només avui i demà, xecs màgics a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiós entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Comencen les semifinals de Zenit.
Veurem els primers cara a cara entre aquests 12 artistes.
Dues gales per decidir qui va a la gran final.
L'aventura comença ara, anem-la a buscar.
Primera semifinal de Zenit. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'Índia i la Xina expressen el suport a una solució pacífica per la guerra d'Ucraïna, però sense desmarcar-se de la seva aliança econòmica amb Moscou. De fet, Rússia i l'Índia han reforçat les seves relacions comercials amb un pacte fins l'any 2030, durant una visita oficial de Putin. En paral·lel, a la Xina, Emmanuel Macron ha reivindicat el paper d'Europa en un futur acord a Ucraïna. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El primer ministre indi, Narendra Modi, li ha dit a Putin que és el moment de tornar a la pau. Però alhora, amb el president rus, Modi ha intensificat els llaços en múltiples sectors. Nova Delhi i Moscou són vells amics. Ho eren ja en l'era soviètica. Si als últims temps Modi mirava d'aprofundir en les relacions amb Occident, ara la pressió aranzelària de Donald Trump l'ha tornat a acostar a Rússia. Li ha comprat petroli durant tota la guerra i no ha afluixat fins que no s'ha vist sota l'amenaça de les sancions nord-americanes. Avui Putin a Nova Delhi, al costat de Narendra Modi, no ha desaprofitat l'ocasió per tornar a desafiar Donald Trump. Sentim el president rus.
Estem compromesos a garantir un subministrament ininterromput de combustible per a l'economia en ràpid creixement de l'Índia.
Narendra Modi es mou hàbilment en el complex joc d'amistats i relacions entre grans potències, conscient que és una economia molt gran i molt desitjada, com la xinesa. Precisament des de Pequín, el president francès Emmanuel Macron ha reclamat unitat entre la UE i els Estats Units a Ucraïna en aquests moments de negociació de la pau. Ho deia després d'insistir-li a Xi Jinping que pressioni Putin i que el president xinès li reclamés una posició europea més independent. De Donald Trump, esclar.
Mentrestant, el periodista i marit de la Premi Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, denuncia que la pressió sobre els activistes prodemocràtics a l'Iran ha augmentat des dels bombardejos israelians i nord-americans del mes de juny. Tahi Rahmani ha participat aquesta tarda en el Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona en representació de la seva dona, Quim Olivares.
I Rahmani, que ha passat 14 anys a la presó a l'Iran, explica a Catalunya Ràdio, a través d'un intèrpret de persa, que la seva dona té prohibit sortir de l'Iran.
Narges Mohammadi està en llibertat condicional per tractament mèdic, però en qualsevol moment la poden tornar a empresonar. Les pressions del règim continuen. A més, té prohibit sortir del país. Però la seva salut és bona.
Mohammadi presenta el documental Tortura Blanca, l'adaptació cinematogràfica del llibre homònim que reuneix dones víctimes de condicions inhumanes a presons de l'Iran. El seu marit explica que ara la situació ha empitjorat al país.
Després de l'atac israelià, la pressió ha augmentat molt, amb una atmosfera política i intel·lectual molt asfixiant. El periodisme està realment en perill a l'Iran. De fet, el periodisme fa anys que no existeix a l'Iran.
Per aquest periodista, la guerra del juny, el règim ha vist que no podrà aguantar unes noves protestes massives. Exiliat a París, creu que la lluita seguirà fins a aconseguir la democràcia a l'Iran.
I encara en la informació internacional, els Estats Units han fet pública aquest matí la nova estratègia de seguretat al món. que confirma les grans línies de Donald Trump de prioritzar Amèrica i sorprèn pels seus vaticinis catastrofistes sobre Europa. Alemanya ja li ha respost a la Casa Blanca que Berlín no necessita els seus consells, Eva Pineda.
El document anticipa que la civilització desapareixerà a Europa d'aquí 20 anys si manté la tendència actual marcada, entre altres coses, per la tensió amb els Estats Units en les negociacions per la pau a Ucraïna. El text afirma que les decisions europees soscaven la llibertat política i la sobirania i que les polítiques migratòries transformen el vell continent. Això hi sumen la caiguda de la natalitat i la pèrdua de les identitats nacionals. És per això que l'administració Trump contempla la possibilitat que d'aquí uns anys els membres de l'OTAN no siguin europeus perquè no tinguin res a veure amb els països fundacionals. El primer a reaccionar ha estat el cap de la diplomàcia alemanya, Johann Wadepool.
Crec que les qüestions de llibertat d'expressió o l'organització de les nostres societats lliures, almenys aquí, a la República Federal d'Alemanya, no formen part d'aquesta aliança. Tampoc creiem que ningú hagi de donar-nos consells sobre això.
L'estratègia de seguretat de Trump també confirma la voluntat de restablir el poder dels Estats Units sobre l'Amèrica Llatina. L'últim exemple l'hem tingut aquesta matinada amb l'enèsim atac militar contra un vaixell al Pacífic que ha causat 4 morts, suposadament narcotraficants.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè a la ciutat de Barcelona es van diagnosticar l'any passat prop de 29.500 casos d'ansietat i més de 9.000 casos de depressió, dos trastorns que afecten sobretot les dones joves i de districtes més desafavorits. Ho diu l'informe de Salut 2024 que avui ha fet públic l'Ajuntament de Barcelona, Mònica Mas.
Sí, el benestar emocional preocupa l'Ajuntament de Barcelona perquè des de la pandèmia s'ha millorat, però no a nivells anteriors al 2021. Joan Ramon Villaví és el gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
L'ansietat i la depressió són els problemes que més sovint es diagnostiquen a l'atenció primària. Hi ha diferències entre territoris i ja s'ha de tenir en compte que, en general, les dones expressen menys benestar en salut mental que els homes i demanen més ajuda i també reben més serveis i també reben sovint més medicació.
Per contra, Mònica, quins indicadors de salut milloren?
L'informe de salut revela que l'esperança de vida dels barcelonins recupera els nivells prepandèmia i és de 84,5 anys en general i 87,5 les dones i 82 els homes. També millora la qualitat de l'aire a Barcelona amb una reducció de la mortalitat i les malalties associades a aquesta causa d'un 30%. Tot i això, no assolim els nivells recomanats per l'OMS. Marta Villanueva és la regidora de Salut.
I a més, malalties com el càncer de pulmó, els casos atribuïbles a la contaminació de l'aire s'han reduït un 30% també en aquest període 2024 respecte al període 2018-2019.
I en el cas de l'asma, relacionada directament amb la contaminació, els casos s'han reduït un 28% durant l'any 24.
I encara una cosa més abans de la publicitat. L'Hospital de Bellvitge ha fet el primer trasplantament de ronyó de Catalunya a un pacient que fins ara era inoperable perquè té el sistema immunitari hiperactivat i això feia que rebutgés l'òrgan de manera immediata. L'operació ha estat possible gràcies a un nou fàrmac que trenca els anticossos del pacient que li farien rebutjar l'òrgan, Bonificació Barceló.
Fins ara, aquest medicament derivat d'un bacteri només s'havia utilitzat a Catalunya en assajos clínics i el que fa és anul·lar els anticossos durant prou temps per poder fer el trasplantament. Ho ha explicat aquesta emissora Eduardo Melilli, cap de secció de trasplantament renal de Bellvitge.
Nos ha abierto un poco la ventana para estos pacientes. Hay una franja de estos hipersensibilizados que pueden tardar 10 años para tener un donante compatible.
Ara bé, no tots els pacients amb hiperactivitat immunitària es poden sotmetre a la intervenció, ja que cal que estiguin prou forts per resistir al tractament. En aquest cas, es tracta d'un pacient jove que portava 9 anys en diàlisi.
Casi 10 años en diàlisi sin haber recibido ninguna oferta para trasplantar, hasta que no llegó el medicamento, en 2 semanas lo trasplantamos. Pasado 3 meses y afortunadamente está muy bien.
Entre un 15 i un 20% dels pacients en llista d'espera per a un trasplantament renal tenen el sistema immunitari hiperactivat i entre aquests gairebé el 2% tenen tants anticossos que la seva probabilitat de trobar un donant és només d'una entre 10.000.
Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. A l'Esplau Shopping, aquest Nadal és molt més que Nadal. No només és el teu destí de compres nadalenques. Aquest any et farem girar de diversió. Vine a gaudir en família a la gran pista de patinatge d'Esplau. Més informació i horaris a esplau.com.
Financial Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Catalunya migdia.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal Explosiu Digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius a davant.
Avui, a partir de 7:45, Estrella Roja, Barça. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts a 7:45 i la Cultural la comencem parlant d'una operació empresarial. I és que els rumors s'han confirmat i Netflix comprarà Warner Bros., incloent el seu catàleg i la plataforma HBO. L'acord, per més de 71.000 milions d'euros, unirà l'empresa líder de l'streaming al món amb un dels estudis més antics i venerats de Hollywood i permetrà a la companyia competir amb gegants de l'audiovisual com ara Disney o Paramount. Amb la compra, Netflix es quedarà des de clàssics atemporals com ara Casablanca o Ciutadà Kane fins a clàssics moderns com la saga de Harry Potter o sèries d'èxit com Stranger Things o Joc de Trons, entre d'altres. I el que torna a ser un èxit de públic un any més és el Manga Barcelona, que acull des d'avui els principals autors d'aquest gènere. Els fans de la cultura japonesa omplen el recinte, molts d'ells caracteritzats com els seus personatges preferits. L'Hospitalet de Llobregat, Valèria Obereda.
Un saló del manga ple d'otakus que no es volen perdre cap detall dels autors convidats, com la Kemi Takada, que es considera una clàssica a l'hora de dibuixar.
Jo sóc de la vella escola, només treballo en analògic. El treball manual és l'inici de l'inici del dibuix humà. Crec que aquesta manera de treballar anirà desapareixent a poc, i això m'entristeix. Com a representant de la vella escola, m'esforço perquè aquest estil duri el màxim possible.
O el Gouta Tanabe, conegut sobretot per adaptar l'obra de Lovecraft.
El que Lovecraft necessitava, paràgrafs i paràgrafs, Tanabe amb una o dues imatges, dius, és que és tal qual.
És Karen Madrid, comissària de l'exposició del mangaka, que a vegades ens diu les proporcions s'inverteixen.
Directament Lovecraft diu, i se volvió loco, i aquí ho deixa, no? I Tanabe agafa i t'ensenya de diferents maneres com una persona es torna boja. Amb 3, 4, 5 imatges veus la progressió de, ui, està caient, tu veus les cares de pànic, els ulls desorbitats, el crit...
Caracteritzar-se com els personatges preferits és habitual al manga, com aquesta família.
Vaig de Kaladin.
Jo vaig d'un escut de la boira.
Vaig de Jasna, d'Arxivo de les Tormentes, de Brandon Sanderson, i ens hem disfressat així per fer família. Com que llegim tots aquest autor, pues cada un m'ha fet un personatge aquest llibre per fer una mica de caliu. Som informàtics, som friquis, i aquí ens trobem en un món que no ens veiem estranys.
Seran 4 dies en què també hi haurà música, cinema i gastronomia, ben bé com si fóssim al Japó.
I ja que parlem de cinema, avui s'estrena a les sales una de les màximes rivals de Sirat de cara a la cursa de premis internacionals.
My father is a very difficult person.
És la pel·lícula noruega Valor Sentimental, que arriba acompanyada de 3 films d'animació infantils en català, Marc Garriga.
El reputat director noruec Joachim Trier firma una de les millors pel·lícules de l'any. Aquí aborda amb una maduresa incontestable les conseqüències irreparables d'un pare absent, competitiu i egoista en el caràcter de les seves dues filles i com intenta, malgrat tot, acostar-s'hi. Destaquen les interpretacions del veterà Stellan Skarsgård i de Renate Reinsve, convertida ja en tota una icona internacional. Pel que fa al cinema infantil d'animació, s'estrenen la lluminosa i simpàtica Hannah i els Nadals Oblidats, la senzilla i tendra Tammy Tom a la recerca del peluix perdut i la imaginativa 200% Wolf, petit gran llop. A més, hi ha 3 sorpreses. La trepidant i kinky Golpes, debut rere la càmera de Rafael Cobos, guionista habitual d'Alberto Rodríguez, el de La Isla Mínima, amb un magnètic Luis Tosar. La intrigant comèdia Playa de Lobos, amb Dani Rovira i el sempre divertit Guillermo Francella. I l'enginyor enginyosa Eternity, on Elizabeth Olsen arriba al purgatori i ha de triar si passar l'eternitat amb el seu marit o amb el seu primer amor, que l'ha estat esperant. Pel que fa a les decepcions, la inofensiva segona part de Five Nights at Freddy's és previsible i inconexa, amb diàlegs de tot a 100, i Me has robado el corazón té com a mínim a Luis Zahera, que sempre està bé, però en definitiva és un títol reservat als incondicionals de la comèdia romàntica de saldo.
I una cosa més abans dels esports, perquè Joan Manuel Serrat desborda la Fira del Llibre de Guadalajara en un acte amb 1.000 joves en què han quedat fora centenars de persones, cosa que ha provocat un cert desconcert en l'organització. A l'acte, el cantautor ha estat acompanyat pel novel·lista mexicà Benito Taibo i ha exercit d'ambaixador de Barcelona. Enviada especial a Guadalajara, Marta Vives.
La cridòria de la gent que ha quedat fora ha fet que l'acte comencés amb una sèrie de problemes que, un cop resolts, ha transcorregut en una conversa on Serrat demostra la seva màxima complicitat amb Benito Taibo, la família del qual el va acollir durant l'exili. Ha contestat totes les preguntes que li han fet els joves, des de la vocació...
Y que uno encuentra la vocación en la medida que ejerce la vida.
Passant per la necessitat de diàleg...
Una sociedad que no dialoga es una sociedad condenada al fracaso.
O la llibertat...
La libertad se basa en respetar al que piensa diferente.
La creació...
L'únic camino que existe para cualquier creador es la insistencia.
I també ha parlat del Barça.
No se pide carnet de catalanidad en el Fútbol Club Barcelona, aunque a veces pueda parecerlo.
Pels joves assistents, parlar amb Joan Manuel Serrat ha estat un autèntic luxe.
Pues ha sido una experiencia muy bonita.
Una felicidad enorme porque a mí me encantan las canciones. Se me hace que comparte toda la felicidad que él vive.
Serrat serà investit aquest divendres doctor honoris causa per la Universitat de Guadalajara.
Si us heu quedat amb més ganes de Joan Manuel Serrat, a les 4 de la tarda, quan acabi el Catalunya Migdia, Francesc Garriga, a la tarda de Catalunya Ràdio, parla i entrevista a Joan Manuel Serrat. Queden 20 minuts per arribar a les 3, és moment de l'actualitat esportiva. A aquesta hora normalment saludaria aquí a l'estudi la Laia Tudel. La puc saludar, però no és a l'estudi. Laia, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Òscar.
M'has fet el salt i te n'has sí. anat a un dinar.
Sí, és el dinar de premsa del Barça, que se fan sempre per Nadal, i ara t'estic parlant des de la llotja del Camp Nou, veient aquí al Camp Nou com segueixen les obres, perquè aquí, entre partit i partit, no s'aturen les obres de la tercera graderia, i sobretot per tenir-ho a punt, el camp tenir a punt i poder obrir aquest gol nord tan aviat com sigui possible, i som aquí perquè just a la llotja és on Joan Laporta doncs, fa aquest tradicional brindis amb la premsa, i aprofita sempre per dir unes paraules. Últimament ja parla molt el president del Barça, realment, i sobretot el sentim amb missatges durs cap a Florentino. Avui ha fet un missatge més amb esperit nadalenc, parlant, adreçant-se a la premsa sempre en bon to, i sobretot ha volgut destacar doncs, el bon moment de l'equip, aquest fer una mica de balanç als 4 anys del seu mandat i destacar que el projecte esportiu ja és guanyador, ha dit, i sobretot que se'l notava molt il·lusionat a ell i la junta directiva amb el fet de que avui es pugui fer aquest dinar de Nadal amb la premsa aquí al Camp Nou, perquè és el millor que ha passat en aquest 2025, és poder tornar aquí a l'estadi del Barça.
Molt bé, doncs aquest és el missatge de Joan Laporta entre canapé i canapé, igual que els periodistes que entre canapé i canapé fan les seves cròniques. Clar, segur que no has tastat res, ni tan sols una croqueta. Per cert, avui és el segon dia del peluix de la mascota del Barça, el Cat, a la venda. Ahir va ser bogeria. Avui com ha anat el segon dia?
Doncs encara més bogeria.
Més bogeria 2, no?
És increïble. Ahir va ser la prevenda, és cert, que van posar 5.000 exemplars del peluix del Cat a la prevenda per socis via web online i es va esgotar de seguida en pocs minuts, i avui era el primer dia a les botigues físiques, i aquí a la botiga del Camp Nou, per exemple, doncs han trigat, no ha arribat ni a 10 minuts, ja s'han esgotat tots els exemplars que tenien, hi havia moltes cues, al matí a Catalunya Ràdio sentíem la gent com feia estona que estava fent cua i esperant a cobrir-se la botiga, i ens expliquen que aquí, per exemple, a la botiga del Camp Nou hi havia 380 exemplars de peluix. Clar, d'entrada semblen i són pocs exemplars, però des del club el que expliquen i ho justifiquen fiquen dient que no s'esperaven que hi hagués tanta demanda, cosa que també és una mica estrany perquè fa un any que s'espera que hi hagi...
No? Sí,
sí. Clar, una mica sí. En qualsevol cas, la gent tindrà una nova oportunitat per aconseguir aquest peluix. El 18 de desembre, nova entrega de peluixos a les botigues del Barça, i per tant nova oportunitat per a aquells que vulguin aconseguir un peluix del Cat.
I aquells que no l'aconsegueixen ja ho saben, a posar-ho a la carta dels Reis, a veure si ses majestats tenen més sort,
sí,
i
perquè,
sí que el troben.
Sí, els Reis ho aconsegueixen tot, tenen sempre més màgia. Exacte. I sempre ho aconsegueixen.
Vinga, gràcies, Laia, bon profit.
Adéu-siau.
Fins ara. Però en paral·lel, el primer equip del Barça continua tenint activitat. De fet, demà hi ha partit de Lliga Betis-Barça i, com sempre, el dia abans hi ha hagut roda de premsa de Hansi Flick per posar ordre a l'actualitat blaugrana. Avui el volíem sentir després del pas endavant que va fer el Barça contra l'Atlètic de Madrid, Roger Bussà.
Sí, l'estat d'ànim ara és un altre després d'aquesta victòria. És veritat que Flick de cara a demà perd Dani Olmo, però recupera dos jugadors també al mig del camp, com De Jong i Fermín. Pel que diu, no sembla que l'andalús hagi de ser titular, però sí que jugarà uns minuts. Són bones notícies per Flick, que celebra l'evolució i també la millora de l'equip.
At the moment we are happy that we are on this level, played on this level
En aquests moments estem molt contents del nivell que estem tenint i de com juguem. Confio en l'equip. Veig la qualitat dels jugadors cada dia a l'entrenament. Ara hem fet un fantàstic pas endavant. Quan tothom està ben connectat a la posició correcta i tothom està unit, tot va bé. Hem de seguir així, jugant a aquest nivell i fent-ho com a equip. Això és el que vull veure.
Avui el Barça ha fet oficial la renovació d'Eric García fins al 2031. Per Flick està sent un jugador més que important i per això aplaudeix aquesta ampliació de contracte.
Per com està jugant i el seu nivell, això és molt bo. Coneix molt bé el club i crec que es mereixia aquest nou contracte. És un jugador important i també el vestidor. Per què no ser capità algun dia? Ell viu per aquest club i estima aquest club. Veure això és fantàstic.
Flick també posa en valor el rendiment de Gerard Martín com a central esquerre. Diu que porta tot el que el tècnic vol en atac i també en defensa. Per tant, podria repetir demà a l'eix de la defensa en aquest partit a la Cartuja, al camp del Betis, a 6:45, sense Olmo i encara sense Araujo, però com dèiem, ja amb De Jong i amb Fermín.
Doncs tot això sobre el Barça, que per cert és l'únic equip català que ens queda a la Copa després de l'escabetxina que hem tingut aquesta setmana. La trompada més inesperada ahir a la Copa va ser la de l'Espanyol, que no va poder superar l'Atlètic Balears a Palma, Sergi Andreu.
Sí, decepció immensa a l'Espanyol. Per segon any consecutiu, els de Manolo González van caure a la segona ronda de la Copa contra un equip de la segona federació. En el cas d'ahir, ara ho deies, l'Atlètic Balears, que és tercer classificat del grup tercer de la segona ref, que va competir molt bé, es va mostrar sòlid, ordenat, va saber jugar les seves cartes i fins i tot va tenir més ocasions que l'Espanyol. Els pericos van mossegar molt poc en atac en el pitjor partit de la temporada. A l'inici de la segona part, Tovar va fer el gol que els va donar la classificació després d'una errada important de Riedel en el refús. A la sala de premsa, Manolo González treia foc pels aixals.
La veritat que estic bastant fotut i bastant cabrejat amb el partit d'avui. Penso que hem tret un equip per poder passar eliminatòria, tots jugadors del primer equip, amb nivell suficient per passar eliminatòria. El rival li ha fotut més, i si li voleu dir collons, són collons o ganes o el que sigui, a mi això se li han tocat molt els nassos, perquè tu pots perdre una eliminatòria d'aquestes. Però penso que avui nosaltres no hem donat el nostre nivell, estic cabrejat, perquè ja et dic que jo tenia il·lusió amb la Copa.
L'Espanyol ja pensarà en el proper compromís de Lligues diumenge a la tarda contra el Rayo a casa. Els madrilenys, per cert, els va anar d'un pèl de no caure eliminats també ahir al camp de l'Àvila, a la Copa. Un gol d'Álvaro García en l'últim minut de la pròrroga els va donar la classificació.
Però hem dit que hi va haver, o que hi ha hagut, escabetxina a la Copa pels equips catalans, perquè a banda de l'Espanyol ahir també van caure el Sabadell i el Sant Andreu.
El travesser al penal de Sergi Serrano. Quina injust. Pena.
Injust.
Que cruel.
El Sant Andreu, ja ho sentiu, va arribar fins a la tanda de penals contra el Celta, Marcos García.
Després d'empatar un al final del temps reglamentari. Els penals eliminats als andreuencs. El Sabadell també va caure, és equip de primera federació. Va caure contra el Deportivo de la Coruña, en aquest cas molt més clar, contra el líder de la segona divisió, 0-2. Tot i això, estaven força contents per com havia anat el rendiment, la cara que havien donat, però com deies, Òscar, ja no hi ha equips catalans a la Copa, això sí, fins que no hi entri el Barça a la ronda següent, la de setzens.
I no va ser ahir, va ser abans d'ahir, quan va caure eliminat el Girona a la Copa contra l'Ourense, i això ha portat de retruc un contratemps més pels de Mitchell, la baixa d'Abel Ruiz, Eduard Solà.
Ja es va veure dimecres en el moment de lesionar-se, que no seria poca cosa, i el club ho va confirmar ahir al vespre. Un mes de baixa per la ruptura muscular que es va fer al quàdriceps de la cama dreta. Abel ja no tornarà a jugar fins al gener, com Estuani. Per tant, Benat es queda sense recanvi a la banqueta. I veurem en l'entrenament de demà al matí, l'últim abans de marxar cap a Elge, amb quants i quins jugadors té disponibles. David López, Porto, Van de Vic i Krapitsov també estan descartats per lesió, i veurem què passa amb Lemar, Brian Hill i Arnau. Blin sí que hauria de reaparèixer després d'haver-se perdut els dos últims partits de Lliga. O Unagi està sancionat i també és baixa segura. Depèn de com vagi, el Girona podria arribar a tenir 10 baixes. Per tant, amb aquest panorama, potser l'eliminació a la Copa no haurà estat tan dramàtica. El Girona arriba al partit de diumenge al Camp de l'Eus, després de 3 jornades sense perdre, havent sumat 5 dels últims 9 punts possibles, però encara dins la zona de descens.
Doncs un cop passada pàgina de la Copa, avui per cert comença la jornada de Lliga a les 9 amb un partit Oviedo-Mallorca. I avui, segon entrenament també del Barça femení, ja amb les jugadores internacionals. Abans del partit de demà contra el Tenerife, el tècnic Pere Romeu s'ha queixat del peatge que ha suposat aquesta aturada de seleccions pel Barça, Mariona Serra.
El Barça treballa sense una batlla i Quique Nazaret, que estaran 3 setmanes de baixa després dels partits de seleccions. Pere Romeu tampoc compta amb Aitana Bonmatí, baixa 5 mesos també després de lesionar-se amb Espanya. Sentim el tècnic blaugrana.
Això s'està convertint més en un negoci que en un esport, i el fet de que juguis cada 3 dies amb l'impacte que això provoca, crec que no és fàcil de gestionar. La temporada passada no vam tenir quasi, excepte algunes evidentment, no vam tenir quasi lesions de llarga durada. Aquest any doncs ja hem tingut algunes.
Romeu recuperarà Esmei Brooks i recorrerà el planter amb jugadores com Rosalía Jiménez o bé Ainhoa Gómez de cara al partit de demà contra el Tenerife, que es disputarà al Johan Cruyff a les 3 de la tarda. Pel que fa a la resta de partits de la jornada 13 de la Lliga F, destaquen l'Espanyol Madrid i el Badalona Women contra l'Alama.
D'aquí a 10 minuts seran les 3. Ara fem una pausa i després...
Una competició que mata entrenadors, no? Perquè tothom es posa nerviós molt ràpid.
El Barça de bàsquet torna a l'Eurolliga, una competició que, com explicava ara Xavi Pasqual, mata entrenadors.
Catalunya migdia.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Són 20 en 25. Un número de la grossa de cap d'any?
No, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número? Per què te'n mires? I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar.
Perdona, sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Cas un d'ena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Imagine Police, aire fred a les muntanyes, aire del Mediterrani, Happy Apples, IGP, poma de Girona, boníssima.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorcatenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. jubilamostucoche.com. Entra, demana cita i venta-la avui mateix.
Luis Tosar, Vicky Peña i Txer Arana a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Per què li vols enviar el berenar a la teva germana?
Fa 5 anys li van detectar un càncer de mama i ara li toca fer la revisió dels 5 anys i li volien donar molta sort.
Morales, que jo que has rebut un berenar. No? Pensa que vaig sentir aquesta secció, vaig pensar que si algú mereix jo un berenar, aquest eres tu, per celebrar la vida i l'amor en general.
Li vull enviar la meva filla Meritxell, que avui fa 16 anys.
Com a filla és difícil tenir 16 anys, Meritxell?
Sí, no sé, normal.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
7 minuts i seran les 3 de la tarda. A Washington, aquesta tarda, pendents del sorteig del Mundial 2026, on assistiran els presidents dels 3 països anfitrions, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. La novetat, el nou sistema de classificació per evitar que les quatre seleccions més ben situades coincideixin abans de les semifinals. L'altre focus és l'estreta relació entre Donald Trump i el president de la FIFA, Gianni Infantino, que en qüestiona la neutralitat política. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. La Copa del Món de Futbol ja és una mica més a prop de tornar als Estats Units d'Amèrica, amb el permís dels dos països coorganitzadors, Mèxic i el Canadà, i ho farà en un moment històric pel país com serà la celebració del 250è aniversari de la seva fundació. La coincidència ha estat possible gràcies a una amistat, la que mantenen des de fa anys els dos presidents protagonistes de la cita, el nord-americà Donald Trump i el de la FIFA Gianni Infantino. La relació Trump-Infantino es resumia recentment quan aquest últim va portar el trofeu al despatx oval de la Casa Blanca i el va oferir a Donald Trump. Aquesta és l'ensabonada d'Infantino a Trump.
Perquè només és per a guanyadors i perquè tu també ets un guanyador. També ho pots tocar.
L'actual president de la FIFA sempre ha mostrat un gran interès per ser al costat d'un perfil determinat de líders polítics, des de Trump fins a Putin, passant per líders de potències petrolieres àrabs. Gianni Infantino ha aconseguit posar en perill la suposada neutralitat política de la FIFA. El Mundial de Futbol del 2026 està esquitxat per la xenofòbia de l'administració Trump. D'aquí els esforços de la Casa Blanca per a convèncer a tothom que els processos d'atorgació de visats cada cop són més ràpids i efectius.
Abans que jo ocupés el càrrec, obtenir un visat de viatge podia trigar un any. Però com que ara l'administració funciona, més del 80% dels visats es resolen en 60 dies o menys.
Però una cosa és l'efectivitat i una altra és estendre la por entre centenars de milers d'aficionats al futbol, sobretot procedents de països llatinoamericans, que temen trobar-se enmig d'una operació anti-immigració a les portes de qualsevol estadi del Mundial.
El nou Barça de bàsquet, amb Xavi Pascual al capdavant, té avui una prova de foc a la pista de l'Estrella Roja de Belgrat. Els serbis són un dels millors equips d'Europa, Ernest Macià.
Doncs sí, el Barça juga a la pista d'un equip que, si guanya, situarà co-líder i que, de fet, ja era un dels tres líders de la competició, però hem de dir que el Barça està a només una victòria del rival d'avui. Per tant, això també s'ha de posar en context, tenint en compte que, això sí, el partit no és al Palau Blaugrana, sinó que és a la pista de l'Estrella Roja i que, a més, el Barça ja podem dir que tindrà la baixa de la Provítola, molt probablement la de Darío Brizuela, la de Juan Núñez, i que, per tant, haurà de recórrer jugadors de rotació, com, per exemple, aquest que sentirem ara, Miles Cale.
Xavi és un gran entrenador, ens ho ha fet molt fàcil. L'Òscar va fer una bona feina, va assumir el seu paper de manera exemplar, va liderar quan calia fer-ho. Ha sigut una transició molt fàcil. S'ha trobat la persona adequada i des que en Xavi és aquí tot rutlla molt bé.
Bé, el Xavi del qual parla Miles Cale és el nou tècnic Xavi Pascual. Cale és un jugador revaloritzat perquè té les característiques defensives que li agrada a Pascual. I si avui el Barça juga a la pista d'un dels davanters, el Baxi Manresa juga contra el cué de l'Eurocup, l'Hamburg, que ha perdut els 8 partits. Un Manresa que ahir va rescindir a l'home que havia de ser més important, màxim anotador, Alfonso Plamer, i que ja li busca un substitut que podria venir de la Lliga Bòsnia i que respondria, segons avança el periodista Xema de Lucas, i hem pogut confirmar, el base escorta el nom de Brain Tairi, un jugador de 18 punts per partit a Liga Hokeia Bòsnia.
I al Campionat d'Europa de Natació en Piscina Curta de Lublin, a Polònia, estem pendents del que facin aquest vespre tres nedadors catalans, Carles Vila.
De moment, a la jornada d'aquest matí ja tenim algunes classificacions per les rondes de semifinals d'aquest vespre. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hook, ha acabat amb el setè millor temps, els 100 lliures. Aquest resultat li permet ser en una de les semifinals d'aquest vespre. També aquest matí, als 200 estils, Emma Carrasco ha acabat a la cinquena posició a la seva sèrie amb un temps de 2:08.79. Carrasco podrà ser també aquesta tarda en una de les semifinals. I als 200 braça, el tarragoní Carles Coll surt com a gran favorit a la final d'aquest vespre. En semifinals, Coll va guanyar la seva ronda per davant del plusmarquista mundial, el neerlandès Gaspar Corbó. Recordem que l'any passat, Carles Coll ja es va convertir en el primer nedador de l'estat que guanyava una medalla d'or dels 200 braça, en aquell cas, en un campionat del món de piscina curta.
I aquest cap de setmana es decideix a Abu Dhabi el Mundial de Fórmula 1, un dels més igualats dels últims anys. Tres pilots, Lando Norris, Max Verstappen i Oscar Piastri, arriben a aquesta última prova amb opcions de ser campions del món, ja que només els separen 16 punts. Al Catalunya Migdia hem mirat d'esbrinar quan va ser l'última vegada que més de dos pilots es jugaven al Mundial en l'última cursa del Mundial, o del Serra.
Doncs hem de tirar 15 anys enrere i anar fins al Mundial de l'any 2010 per trobar una situació semblant. Llavors, però, no eren tres els pilots que tenien opcions de guanyar el títol en l'última prova, sinó quatre, i també s'ho van jugar a Abu Dhabi. Eren Fernando Alonso, en la primera temporada com a pilot de Ferrari, Sebastian Vettel i Max Weber, tots dos amb Red Bull, i Lewis Hamilton amb McLaren. Alonso va arribar a aquesta última cursa com a líder de la general, però una mala estratègia de Ferrari li va acabar donant la victòria a l'alemany Sebastian Vettel, que d'aquesta manera es convertia en el pilot més jove a guanyar un Mundial de Fórmula 1 amb només 23 anys. Fa 4 anys, el 2021, el Mundial de Fórmula 1 també es va decidir en l'última cursa, però en aquella ocasió només hi havia dos aspirants al títol, Verstappen i Hamilton, i el triomf se'l va endur el neerlandès, que sumava així el seu primer títol.
Doncs veurem aquest diumenge qui serà el pilot que aconsegueix aquest any el Mundial de Fórmula 1. Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Encara tenim alguna notícia més de l'actualitat esportiva. Per exemple, el de l'NBA es trenca una ratxa brutal de LeBron James.
L'estrella dels Lakers ha encadenat 1.297 partits amb 10 punts o més, gairebé 19 anys, amb més de 10. I aquesta matinada LeBron ha acabat amb només 8 punts i, això sí, 11 assistències. Els Lakers han guanyat a la pista del Toronto Raptors 120-123. I per cert, la pilota que li podia haver donat el punt número 10 ha preferit fer una assistència que ha estat la guanyadora del partit.
Veus? Doncs has preferit ser generós que no pas continuar amb aquest rècord. I per cert, tenim per primera vegada una dona al capdavant de la Federació Catalana de Rugbi. És Marie Teixidor, l'home presidenta amb el 54% dels vots.